Bon dia. Els concessionaris preveuen un augment de la venda de cotxes híbrids i elèctrics de cares a aquest 2024.
Ràdio Lot. L'informatiu del migdia.
Previsions sembla que venen de cares al 2024 amb més ventes, alguna cosa més de ventes, sobretot perquè es preveu un increment de la venda de tot el tema híbrid, de tot el tema elèctric, que sembla que va pujant, tot i que encara ens falta pues, que a nivell municipal doncs, hi hagi més punts de càrrega i que la xarxa elèctrica es posi més bé pel tema dels, sobretot dels elèctrics, però sí, sembla que ve una pujada de ventes de cares al cotxe híbrid i del cotxe elèctric.
És el comercial de Hyundai Olot, Esteve Gassiot, en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió, on afirma que falten molts punts de càrrega a nivell municipal i també una millora de la xarxa elèctrica arreu de la comarca. De seguida ampliem més detalls d'aquest tema, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars, com sempre, d'aquest dilluns 22 de gener de 2024.
El dia en 4 minuts.
La plaça de la Generalitat d'Argelaguer és la prioritat del consistori per aquest 2024. L'alcalde del poble, Guillem Ballat, reconeix que les obres no avancen en els terminis previstos. De moment, s'han fet actuacions de clavegram i d'altres relacionades amb l'estructura principal de la plaça. Jordi Espadaler ha reconegut amb el Fesol d'Or de Santa Pau. L'antic mestre del poble va ser un dels promotors de la fira l'any 1982. Centenars de persones de dins i fora de la comarca s'han reunit aquest diumenge a la plaça major del municipi. Olot se suma a la onada de solidaritat amb Palestina. La plataforma ciutadana Garrotxa en Palestina demana que s'aturi el comerç d'armes i les relacions amb Israel. Ho ha fet durant la concentració d'aquest dissabte davant l'església de Sant Esteve. Destapar el rerefons de les xarxes de prostitució. Aquest ha estat l'objectiu de l'escriptora garrotxina Maribel Torres en la seva novel·la Cartes Marcades. L'autora es basa en històries reals per portar a la ficció una història detectivesca que mostra un dels cantons més foscos de la nostra societat. Amb aquesta victòria han fet un cop sobre la taula el dia que jugaven a un dels camps més complicats de la Lliga i que només tenien un defensa central disponible. Ara els olotins estan empatats a tot amb l'OSPI i són campions d'hivern gràcies a la classificació de Jocnet. En hoquei patins, l'hoquei Olot paga cars als errors i cau a Manlleu per 3-2. Els olotins van tancar la primera volta amb un Marc Prat que va ser capaç de notar un doblet, però no de guiar l'equip cap a la victòria. La bola aturada, però en contra, també va tornar a ser clau i en moments puntuals els manlleuencs van ser superiors als olotins. I en tenis taula tampoc grans notícies perquè el club tenis taula Olot va fer un bon paper però va caure a la pista de l'Arteal Santiago per 4-2. La dobleta portuguesa entre Pinho i Silva va donar un dels millors resultats fora de casa però no n'hi va haver prou per superar els gallecs.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat. Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foc, repassem l'actualitat d'aquest dilluns a Catalunya, Espanya i el món. Pere Aragonès preveu que Catalunya entri en emergència per la sequera la setmana vinent. El president destaca l'esforç de la ciutadania i agricultors i diu que han entès que estem actualment en una situació excepcional. Precisament Pere Aragonès ha insistit a esgotar la legislatura i que les eleccions es faran al febrer del 2025. El president creu que hi haurà pressupostos nous i diu que hi estan treballant molt intensament amb la resta de grups. Un estudi de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona i el Centre Tecnològic Europeu CAT relaciona els nivells baixos d'histidina a la sang amb la malaltia del fetge gras en persones amb obesitat. El descobriment permetrà, doncs, poder trobar noves oportunitats per tractar aquesta dolència. Milers d'empreses espien els moviments en línia dels usuaris de Facebook i apunta un estudi. L'estudi descriu, utilitzant Facebook, el funcionament de l'anomenada economia de la vigilància, un model econòmic cada cop més perseguit però massiu en el món digital. Ron DeSantis es retira a les primàries republicanes i a plana el camí a Donald Trump, el governador de Florida, que els sondejos situaven com l'únic capaç de batre a Trump, abandona la cursa cap a la Casa Blanca quan falten dos dies per les primàries. I una cinquantena de persones queden enterrades per una esllavissada a la Xina, on miler de treballadors dels serveis d'emergència busquen els cossos a temperatures sota zero.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
El temps vindrà marcat avui per un anticicló cada cop més fort. Hem tingut un cap de setmana fred, de nit, matinada. Ahir, per exemple, vam arribar a 14, 15, 16 graus d'alguns indrets. Per exemple, Mieres, màxima 16, a Olot 13. Però la mínima va ser baixa, sota 0, 4 sota 0 Mieres. Per tant, les nits són fredes, també hi ha humitat, boira que avui es pot repartir a molts indrets, fins i tot també cap al Gironès, les Gavarres, punts del Baix Empordà, però especialment cap a Osona. I l'ambient serà gèlid, de matinada, inversió tèrmica, tot i que avui, com a novetat, comença a pujar la temperatura muntanya, temperatures 4, 5 o 8 graus més altes que no pas ahir. Cal destacar, doncs, aquesta tendència d'anticicló d'inversió tèrmica que farà que les nits siguin fredes, a cota baixa, però a muntanya, tant al Montseny, Guilleries, com també al Pirineu, la temperatura pujarà dalt de tot dels pics més alts. Bé, tendència avui a un dia variable a la tarda, una mica ennuvolat al Pirineu, no hi ha d'haver precipitació, i bé, tota la setmana anticiclònica, això va per llarg, per tant no plourà els propers 7, 8 o 10 dies ben bé, acabaríem el mes de gener, creiem, sense cap canvi de temps i cap pluja. Les properes nits seran fredes, però no tant, i destaquem la pujada forta de temperatures que tindrem de cara a dimecres i divendres, amb màximes que podrien superar els 16, 17 graus a 2.000 metres al Pirineu, per tant, a cota baixa també puja la temperatura, però especialment a muntanya. Podríem arribar a superar els 22 o 24 graus els propers dies.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns 22 de gener de 2024 a la sintonia de Ràdio Olot. I aquest dilluns comencem parlant dels concessionaris que preveuen un augment de la venda de cotxes híbrids i també elèctrics durant aquest 2024. Tot i això, el comercial de Hyundai Olot, Esteve Gassiot, afirma que falten molts punts de càrrega a nivell municipal i també, segons ell, una millora de la xarxa elèctrica. Ens informa l'Aniol Puigvert.
Durant el 2023 ja s'ha notat un augment pel que fa al nombre de vehicles híbrids o elèctrics que circulen per les carreteres. Tot i que encara estem molt lluny del que demana Europa, la idea és que durant aquest any el nombre de vendes d'aquests vehicles segueixi augmentant. Cal destacar que el tipus de vehicle preferit per la ciutadania és el cotxe híbrid, ja que l'elèctric a hores d'ara segueix estant a un preu bastant elevat i encara ho dificulta més el fet que la xarxa elèctrica encara no estigui del tot ben adaptada a aquesta mobilitat sostenible. El comercial de Hyundai Olot, Esteve Gassiot, explica quines són les previsions de cares al 2024.
Previsions sembla que venen de cares al 2024 amb més ventes, alguna cosa més de ventes, sobretot perquè es preveu un increment de la venda de tot el tema híbrid, de tot el tema elèctric, que sembla que va pujant, tot i que encara ens falta pues, que a nivell municipal doncs, hi hagi més punts de càrrega i que la xarxa elèctrica es posi més bé pel tema dels, sobretot dels elèctrics, però sí, sembla que ve una pujada de ventes de cares al cotxe híbrid i del cotxe elèctric.
I és que l'increment de la gasolina i el gasoil, entre d'altres, també ha provocat que molta gent comenci a comprar cotxes elèctrics i híbrids, ja que baixen molt més els consums. Gassiot preveu que d'aquí a pocs anys els vehicles que no siguin de combustió comencin a predominar a les carreteres.
Preveu que en 4 o 5 anys el tant per cent de vehicle híbrid, sobretot, més que elèctric, el vehicle híbrid pues, arribi a superar pràcticament el 50% del vehicle que estem venguent, no? Elèctric, de moment no estem amb aquests números, a l'elèctric hem d'intentar arribar pues, a números del voltant d'entre el 15 i el 20%, però això de moment és complicat perquè el cotxe elèctric, com sabeu, està encara a un preu una mica pujat, la xarxa de càrrega és una mica més complicada, per tant aquest cotxe encara va avançant molt ràpid, és un vehicle que ha vingut per quedar-se, però encara tardarem uns anys a que sigui majoritari.
Pel que fa a les comarques de la Garrotxa i el Ripollès, a conseqüència de les zones muntanyoses que hi ha, els cotxes que més sortida tenen són el SUV. Gasiot explica que el percentatge de nombres de vendes de SUV és del 70% respecte al 30% dels turismes.
El SUV de moment és el producte més imperant en el mercat. Ara mateix el totterreno ha desaparegut absolutament, ja que pràcticament no queda cap marca que faci vehicles dels totterrenos antics que en dèiem nosaltres, els que portaven reductora, això ja quasi bé no en queda cap. De llavors el SUV l'ha substituït total i absolutament, i aquí la Garrotxa i Ripollès, que és la zona que nosaltres toquem, que és la que estem treballant, el SUV és el cotxe majoritari, sí.
Aquest 2023 Hyundai Olot ha venut un total de 100 vehicles. A més, expliquen que el fet de participar en les fires de l'1 de maig i la de Sant Lluc a Olot els ha permès captar més clients.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Seguim amb més temes, marxem cap a Argelaguer, on la plaça de la Generalitat és la prioritat del consistori per aquest any. L'alcalde del poble, Guillem Ballat, reconeix que les obres no avancen en els terminis previstos. De moment, però, s'han fet actuacions de clavegram i d'altres relacionades amb l'estructura principal de la plaça, Pere Ubach.
Fa prop d'un any que Argelaguer treballa en la redemolació de la seva plaça major i ara, tot i que els treballs van amb retard, el seu alcalde, Guillem Ballàs, assegura que tota la part estructural del projecte s'ha d'acabar aquest gener. Es tracta d'un dels projectes més importants que ha viscut el municipi en els últims anys, però que per una cosa o altra s'ha anat endarrerint. Ara Ballàs diu que aquest any és el bo.
La plaça va tard, però va. En principi, el que és la zona de la plaça, la part d'estructura, s'ha d'acabar aquest mes de gener. Per tant, ja s'està ultimant. Després caldrà tota la part de jardinament. El que passa és que, juntament amb la plaça, hi havia tot un seguit d'altres intervencions que es feien a zones properes a la plaça que donaven sentit, no, a la intervenció aquesta, i aquestes encara estan pendents, algunes estan una mica endarrerida.
Segons Ballàs, acabar amb les obres a la plaça major d'Argelaguer és la prioritat actual del consistori.
Ara, la intervenció més important que tenim i que fa molts anys que coeix és acabar la plaça. Després, paral·lelament, s'ha demanat unes intervencions a la carretera i, a més, hi ha demanada tot amb el tema aquest, tornant al tema de l'aigua, tota una part de renovació de xarxa de la zona que ens queda, que és la zona de la carretera i una petita part del carrer Major.
El projecte de la plaça Major d'Argelaguer té un pressupost tancat de més d'un milió d'euros.
A Santa Pau, Jordi Espadaler és reconegut amb el Fesol d'Or de Santa Pau. L'antic mestre del poble va ser un dels promotors de la fira l'any 1982. Centenars de persones de dins i fora de la comarca s'han reunit aquest diumenge a la plaça Major per degustar els fesols, malgrat la mala producció. Guillem Guardiola.
Les males collites dels últims dos anys no han impedit que a Santa Pau se celebrés aquest diumenge una nova fira del fesol. Si bé és cert que alguns establiments se'ls hi han acabat els fesols abans d'hora, centenars de persones han pogut degustar els productes de gairebé una quinzena de parades a la plaça Major. Els santpauencs i santpauenques estaven satisfets de poder tastar els fesols de nou.
Soc d'aquí Santa Pau de tota la vida. I clar, a la fira hi venim sempre. Sí, bueno, depèn del temps, això dels fesols. Aquí, clar, aquest temps que ha fet, tanta sequedat i això, no ha deixat que... Això que els fesolers ja estan prou amoïnats, eh?
Un dels moments més emotius de la fira ha sigut durant l'entrega del Fesol d'Or, un reconeixement que enguany s'ha endut Jordi Espadaler, que, entre altres funcions, havia exercit de mestre a l'escola del poble fa uns anys.
L'any 82 jo era mestre d'aquí, de l'Escola Joan Margall de Santa Pau, i entre moltes de les activitats que vàrem fer de potenciar el coneixement de l'entorn i d'un servei d'arrelament al poble, ens va semblar que era molt interessant, i així s'ha demostrat avui, recuperar la Fira de Sant Anton.
L'alcaldessa de Santa Pau, Cris Capó, per la seva banda, ha lamentat la mala collita d'enguany.
Que avui és un dia especial, ja que tots sabem que venim d'un molt mal any, d'un segon mal any de collita de fesol, i feia una mica patir que es pogués tirar endavant aquesta fira, però finalment ha sigut una realitat, i ja amb aquest fesol d'or, no, poder-lo entregar en Jordi Espadaler ha estat increïble.
El director de Serveis Territorials de Cultura a Girona, Josep Calatayud, tampoc s'ha volgut perdre la fira i ha fet un recorregut per tastar els productes. Calatayud ha posat sobre la taula el valor d'una fira com aquesta en les condicions actuals.
La Fira del Fesol representa una gran sorpresa per mi, sobretot per dues coses. Una, la fortalesa d'aquest municipi en quant a capacitat d'organització i múscul, i una altra, afegint d'aquest municipi al conjunt dels que són com ells, la fortalesa dels micropobles.
La supervivència de la Fira del Fesol no està assegurada durant els pròxims anys. Els productors de fesol continuen somiant en precipitacions més abundants i temperatures més baixes per evitar la seva desaparició.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Olot se suma a la onada de solidaritat amb Palestina. La plataforma ciutadana Garrotxa en Palestina demana que s'aturi el comerç d'armes i les relacions amb Israel. Ho ha fet durant la concentració d'aquest dissabte davant l'església de Sant Esteve, on hi han format part desenes de persones.
Nova concentració a Olot aquest dissabte per demanar l'aturada del genocidi a Palestina i també la fi del comerç d'armes i les relacions amb Israel. La plataforma ciutadana Garrotxa en Palestina s'ha sumat a la convocatòria de la xarxa solidària contra l'ocupació de Palestina, que exigeix al govern espanyol mesures concretes i eficaces contra el genocidi a la Franja de Gaza i l'ocupació, l'apartheid i el colonialisme a Palestina. Pel que fa a la plataforma garrotxina, ha denunciat aquest dissabte l'enquistament del conflicte i l'omissió per part dels governs i països respecte a la vulneració de drets a Palestina. Segons Elisenda Xifra, membre de la plataforma, s'ha construït un fals relat del conflicte.
Segurament totes ens sentim molt més implicades perquè hi han hagut, doncs, bueno, per suposat el nombre de morts és espantós i espectacular, però això, que a més, això, les vulneracions de drets encara són més flagrants. Aquestes vulneracions de drets fa molts anys que venen succeint, que no és una qüestió d'ara, que ara el conflicte s'ha fet molt més cruent.
La plataforma ciutadana Garrotxa en Palestina té la intenció de continuar fent d'altaveu del conflicte i organitzar més concentracions que, confien, portin a aturar la guerra. Segons una de les altres membres de la plataforma, Clara Caballero, una de les funcions d'aquestes concentracions és fer pressió davant la inacció dels governs.
És impactant si veure com d'aquí no tan lluny s'estan morint gent cada dia. Es parla de 100 nens assassinats, ho estem veient, ho estem seguint a les xarxes, com aquesta impotència de, bueno, de veure la mort a l'avisada, no? Els governs no estan responent, aleshores, doncs una mica de fer consciència i d'intentar fer coses perquè canviï el conflicte o s'aturi.
La concentració per demanar l'aturada del conflicte entre Israel i Palestina s'ha dut a terme de forma simultània a un centenar de poblacions de l'estat espanyol.
I abans dels esforços d'estapar el rerefons a les xarxes de prostitució. Aquest ha estat l'objectiu de l'escriptora garrotxina Maribel Torres en la nova novel·la, Cartes Marcades. L'autora es basa en històries reals per portar a la ficció una història detectivesca que mostra un dels cantons més foscos de la nostra societat. Gerard Puigdemont.
L'Adriana i en Pau són dos detectius que investiguen la desaparició d'una dona que ajudava a sortir altres dones d'una xarxa de prostitució. Aquest és el fil conductor de la nova novel·la de l'escriptora Maribel Torres. Sota el títol Cartes Marcades, proposa una novel·la negra que el que pretén és desenmascarar una realitat ocultada present arreu del món. En parla ella mateixa.
Per mi la novel·la negra, el sentit que té és denunciar la societat amb la que estem vivint, denunciar les disfuncions en les que ens movem dia a dia, no? I en aquest cas m'he volgut centrar en quin és el paper o quin és el patiment de la víctima d'una persona, normalment noies molt i molt joves, que les o les venen perquè la família no té recursos o són nenes que han patit ja violència sexual a casa.
A Cartes Marcades, Maribel Torres se centra en una xarxa de prostitució sorgida després de la caiguda de la Unió Soviètica, xarxes creades per pròpies persones del règim que volien seguir vivint de manera acomodada i que necessitaven fer diners en gran quantitat i de manera fàcil. A la novel·la els personatges no són reals, però les històries i el problema social de fons sí.
Cap de les prostitutes que surt no és real, me les he inventat jo, però les seves vivències sí que són reals, perquè a través d'una lectora vaig entrar en contacte amb una noia que porta el moviment de defensa de dones, que una de les tasques que fa és intentar treure noies de la prostitució, de xarxes de prostitució. I a través d'aquesta noia, de la Cristina Simó, vaig conèixer casos reals.
Dones víctimes d'amenaces sobre les seves famílies, violades i maltractades psicològicament, per no parlar d'aquelles que han arribat a les xarxes de prostitució durant l'adolescència o preadolescència i que, tal com el llibre mateix representa a través del títol, creuen que la seva vida ha estat completament donada, com les cartes, i marcada, en aquest cas, dins el món de la prostitució.
És que aquestes dones, com t'he dit, es pensen que no poden fer res més. La seva vida fora costa moltíssim. N'hi ha que tornen, perquè no saben, o es pensen que no saben fer res més. Llavors, descobrir aquesta realitat, descobrir com el sistema, perquè al final això és un sistema, pot destruir a les dones d'una manera tan absoluta, això, ostres, costa molt d'escriure-ho, però penso que és important.
No és la primera vegada que Maribel Torres tracta el tema de les dones a les seves novel·les negres. Aquí Manu Jo parlava de les Kellys, les netejadores d'hotel i l'explotació laboral, i sovint violacions a les quals estaven sotmeses.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dilluns parlant de la Unió Esportiva Olot, que celebra una victòria èpica a Nou Barris i atrapa l'Hospitalet al capdavant de la classificació. Els olotins van derrotar aquest diumenge la Muntanyesa amb un gol de Mainau al minut 90. Van fer un cop sobre la taula el dia que jugaven a un dels camps més complicats de la Lliga i que només tenien un defensa central disponible. Ara els olotins estan empatats a tot amb l'Hospi i són campions d'hivern gràcies a la classificació del joc net. I ens ho va explicar tot plegat en directe a Ràdio Olot des de Nou Barris, és el nostre company David Planella.
Victòria de molt de mèrit de la Unió Esportiva Olot al municipal de Nou Barris. L'equip de Pedro Dòlera es va imposar el quart classificat, adaptant-se al camp més petit de la Lliga i jugant amb dues baixes molt sensibles a l'eix de la defensa. Bruno Perone amb una ruptura al bessó i Ayala amb un esquinç al turmell van deixar la línia defensiva en quadre, però Jubi es va multiplicar en la posició de central i fent parella amb Bernils va mantenir a ratlla l'atac de la Muntanyesa. L'Olot va recuperar la solidesa defensiva el dia que més falta li feia i va guanyar amb un gol al temps afegit quan semblava que el 0-0 ja no es mouria del marcador. L'entrenador remarca que va ser una victòria d'equip.
Jo sempre dic que els meus equips tenen aquest punt de rauja i de mala hòstia que a mi m'agrada, que competeixen bé i que en els pitjors moments surten els jugadors, i avui vull destacar el Llubi, que ha fet un partit d'escàndol, per mi ha sigut el millor del partit. Ell i Bernils és la seva habitualitat, Llubi ha fet un esforç increïble en aquesta posició, que no és la seva, en un camp difícil, i ho ha tret endavant, amb la qual vull dir, no puc estar més content.
L'autor del gol de la victòria va ser Joan Mainau, un heroi inesperat que va saber ser en el lloc i en el moment oportuns. Ja en el minut 90 va empènyer amb el nas al fons de la xarxa una pilota procedent d'un servei de banda de Bigues que Bernils havia prolongat amb el cap, i va desfermar l'eufòria a l'equip olotí, conscient de la importància de guanyar Nou Barris.
Aquí es guanyen les lligues. I nosaltres avui, el normal aquí és palmar, 1-0, 2-1, perquè el rival, bueno, perquè tu no estàs en la teva salsa, et falten espais, jugadors no reconeixen moltes situacions, l'exigència, però hem guanyat. I hem guanyat perquè som merescut, i això és de dir, que ens dona marge per poder fallar un altre dia i, bueno, anem a començar la segona volta amb un derbi a penalada complicat, però torno a dir, per lo menos, avui podíem estar 6 punts del líder i estem líders nosaltres.
Tal com es preveia, va ser un partit intens i igualat en què l'Olot va ser especialment seriós. El conjunt de Pedro Dòlera també va tenir bons minuts en atac, amb un pal inclòs d'Urri al començament de la segona part, però sobretot va brillar en defensa. Només va concedir un parell de passades de la mort que ningú va aprofitar a l'àrea petita i una rematada de cap de Kevin Díaz pocs minuts abans del 0-1 de Mainau.
Ha sigut un partit molt controlat, dintre del que es podia, era el pitjor camp que es pot anar a nosaltres, però crec que els jugadors han fet bueno, el que em van demanar, no? Que es posessin la granota de treball, que anessin a mort i que en cap moment afluixessin amb els cossos a cossos, l'1 contra 1, l'àrbit al nivell aquest camp de pitar, exigència, xocs i tal, és molt alt, que no es queixessin i no paressin, i és el que han fet.
L'Olot tanca la primera volta amb una victòria de prestigi i atrapa l'Hospitalet, que va perdre la Pobla de Mafumet per 3-0 al capdavant de la classificació. Tots dos equips tenen 38 punts i estan empatats a tot, també a gols a favor i a gols en contra. Els olotins, però, van primers i, per tant, són campions d'hivern gràcies al joc net, amb vist menys targetes que els riberencs. Diumenge que ve arrencarà la segona volta. L'Olot jugarà un duel gironí al camp del Peralada, un altre rival que, igual que la muntanyesa, aspira a jugar al play-off.
De la victòria èpica de la Unió Esportiva Olot a Nou Barris passem a parlar d'hoquei patins i malauradament no ho fem amb bones notícies perquè l'hoquei Olot va pagar els errors i va caure a Manlleu aquest dissabte per 3-2. Els olotins ara tanquen la primera volta amb 11 punts i encara en marge respecte al descens amb un total de 5 punts. Només Marc Prat amb un doblet va ser capaç de mantenir viu a un equip que sempre va anar per darrere el marcador. La bola aturada va tornar a ser clau i en moments puntuals els amics i Ràfols no van gestionar bé els atacs. L'hoquei Olot encadena 4 partits consecutius sense guanyar. Nou cop dur de l'hoquei Olot lluny de la Josep Jou. La mala dinàmica fora de casa no es va trencar en el darrer partit de la primera volta. Els olotins van perdre la pista d'un Manlleu intens en la pressió i que va marcar en els moments clau. Durant la primera meitat es van veure més faltes, no per cada equip, que ocasions clares. La primera va ser, però, el gol del Manlleu després d'una pèrdua de Daniel Mangas a la frontal de l'àrea de Guillem Raurell, on Codinac va fusellar el porter biguetà i va anotar l'1-0. Nou partit en què els olotins començaven per darrere el marcador, però que responien gràcies a l'encert de Marc Prat. Era el minut 14 i després d'un temps mort demanat per Miqui Ràfols, el 43 olotí penjava una bola que acabaria al fons de la xarxa. Tot semblava que seria el marcador del descans, però Vialautet, a 26 segons per al final, marcava el 2-1. El tècnic de l'hoquei Olot és Miqui Ràfols.
Sabíem el que ens trobaríem, havíem intentat preparar-ho perquè la seva manera de defensar, aquesta pressió alta, la seva intensitat, doncs, intentar que ens fes el menys mal possible, però sí que és veritat que ens ha costat. Hi ha hagut algun moment del partit que hem estat més bé, però bueno, no hem estat com realment volem, no? Ens ha costat crear ocasions.
Amb aquest resultat, al descans, a la represa, l'hoquei Olot va sortir amb la intenció d'empatar el duel el més aviat possible. Abans d'aconseguir-ho, va veure com Raurell salvava el 3-1 després que els àrbitres xiulessin la desena falta als olotins per una suposada simulació de Marc Prat. Precisament el mateix Prat es va referir d'aquesta decisió i va anotar el 2-2 des de la falta directa. Quedava mitja segona meitat i no hi havia encara res decidit, però la bola aturada va tornar a ser protagonista i 7 segons després que Marc Prat no anotés la seva segona falta directa, David Carles veia la targeta blava i Joan Picard anotava el que seria el 3-2 definitiu.
Igual que avui he vist coses bones a nivell defensiu, comencem a automatitzar algunes coses que volem i això ens ha servit per durant molts moments que ells no ens arribessin a porteria. Sí que és veritat que després el tram final, amb el 2-3, ells també l'han sabut jugar molt bé, han sabut mantenir la possessió, que a nosaltres ens costés, i aquesta ansietat de voler empatar el partit potser ens ha fet que no acabéssim de jugar com a grup. Bueno, són coses a treballar i coses a seguir millorant.
Tant Miqui Ràfols com els jugadors van fer autocrítica al final del partit després de la derrota a Manlleu. Dissabte vinent a les 8 del vespre, primer duel de la segona volta, Ordes-Hoquei Olot. Un viatge a la Corunya amb l'objectiu clar de sumar 3 punts per no haver de mirar les posicions del descens de ben a prop. I en tenis taula, el club tenis taula Olot fa un bon paper en la derrota a la pista de l'Arteal Santiago per 4-2. La dobleta portuguesa entre Pinyó i Silva va donar un dels millors resultats fora de casa, però no n'hi va haver prou per superar els gallecs. L'Olot encaixa la quarta derrota consecutiva a l'inici de la segona volta i s'enfrontarà al Burgos d'aquí a més d'una setmana.
Diogo Silva ha començat la segona volta de la Lliga demostrant que pot donar molt més del que ha donat en els primers partits amb la samarreta del club tenis taula Olot. I si no, que li preguntin a Humberto Manjani, el jugador més eficient de l'Arteal Santiago, que aquest dissabte ha vist com el portuguès li guanyava el primer partit. Després de guanyar els dos primers jocs, Silva s'ha deixat remuntar, però en un fatídic 5-7, el portuguès ha posat un 0-1 molt esperançador a Santiago de Compostela. Pinyó també ha fet un paper excel·lent. L'altre portuguès del combinat olotí ha forçat un altre cinquè joc, però en aquest cas no ha pogut fer res per vèncer a Biodun. Una lluita molt semblant a la que ha protagonitzat Arnau Pons contra Méndez. El palista nacional ha colpejat primer amb un gran 11-13, però l'Arteal Santiago ha fet valer la seva potència com a local i ha col·locat el 2-1. Després de tres jocs molt igualats a Galícia, Diogo Pinho ha tornat a demostrar perquè és un dels jugadors amb més entrega de la categoria. El portuguès ha derrotat Manhani amb tres simples jocs, tots curiosament amb el mateix resultat, 7-11. Amb l'empat en el marcador, Silva ha tingut l'oportunitat d'avançar l'Olot, però després de quatre llargs jocs, la sort no l'ha acompanyat en un últim i definitiu set que l'ha acabat condemnant per 11-7 contra Mendes. Arnau Pons no ha pogut fer res contra Abiodun i el club tenis Taula Olot ha encaixat la quarta derrota consecutiva a la Superdivisió en l'inici de la segona volta de la Lliga. L'Olot manté la setena posició i haurà de revertir la mala dinàmica d'aquí a més d'una setmana, el pròxim 31 de gener, contra el Burgos a casa.
Doncs més actualitat esportiva del cap de setmana a casa nostra, d'aquí uns minuts amb el tercer temps d'en David Planella, aquí com sempre a la sintonia de Ràdio Olot. Així tanquem l'informatiu migdia d'aquest dilluns, 22 de gener del 2024. Més informació, com sempre, al portal web de notícies garrotxadigital.cat i a partir de les 3 amb els butlletins horaris informatius d'aquesta casa, al 98.1 FM i també a radioolot.cat. Gràcies un dia més per la seva confiança, seguint connectats a l'antena de Ràdio Olot. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.